Vinga, passem pàgina perquè hem fet esperar l'Alba Gràcia una bona estona entre una cosa i una altra. I avui a les 7 de la tarda als Jardins del Prado es presenta No t'espantis, Lucifer, sàtira i història local en els versos satírics del Vall de Diables 1979-2025, el llibre que és la versió corregida i augmentada del treball que l'any 2019 va ser reconegut amb el Premi Folklore Jofre Vilà de Cultura Popular i Tradicional Sitgetana. Alba, bon dia i bona hora.
Hola, Vicent, bon dia.
L'Alba, que s'ha fet un tip de pencar aquest estiu per tenir això enllestit.
Sí, perquè sembla que el temps es dilati, no? Bueno, parlem de recerques i d'ampliar continguts. I bueno, si l'any passat, el 24, va ser l'estiu del pregó, aquest any per mi, a la història interpersonal, serà l'estiu dels versos.
Perquè està clar que l'any 2019 suposo que la intenció de futur era poder publicar.
Sí, sí, de fet el Premi Jofre Vilà, el Prado té molt clar, no? El Casino Prado Sobirense aposta per la cultura popular i una manera clara d'apostar-ne és publicar-ho, no? Divulgar tots aquests premis de folklore. El que passa que entre la pandèmia, que just va venir l'any següent, i unes prioritats que els temes dels següents Premis Jofre Vilà creiem que eren més convenients publicar-los abans, doncs ha fet que el Prado aquest any m'hagi fet ja la proposta en ferm. I doncs això, ens hem lligat la manta al cap i apa, ja el tenim aquí avui.
Començo pel final, perquè òbviament en la forquilla de les dates és obvi, la del final la coneixem tots, 2025, la del principi, el 1979. Marca el 79 algun inici de publicació estricta dels versos?
Correcte. L'any 79 és l'any que trobem el primer fulletó imprès per part de la Colla Jove, en el qual es recopilen tots aquests versos satírics d'actualíssima actualitat i sàtira i denúncia, tot i que ja tenim uns precedents, sobretot a la segona meitat del segle XX, però aquest punt, aquest any, no, i als historiadors ens agrada molt d'intentar periodizar, no, i marcar uns inicis, doncs sí, que d'alguna manera ens tangibilitzen les recerques.
O sigui que d'alguna manera l'any de la recuperació dels ajuntaments democràtics va ser el primer any que va haver una publicació estricta en fulletó per repartir a la gent dels versos dels diables.
Sí, és evident que el macrocontext polític, no, al voltant de la censura, de l'autocensura i de la llibertat d'expressió va propiciar, no, que els diables de la Colla Jove doncs decidissin fer aquesta publicació i repartir-la entre el públic.
La Colla Jove fou la primera, immediatament es van incorporar.
Que tinguem constància, no immediatament. Sí que és veritat que estem parlant d'unes cronologies relativament recents, no? Fa 40 pocs anys, però no per això la historiografia és més fàcil, no? A vegades recopilar elements històrics de fa 10-15 anys no ha de per què ser tan fàcil. Aleshores, el que ens hem trobat és que els primers fulletons de la Colla Jove, de la Colla Vella, són de l'any 82 i de la Colla de l'Agrupació també. I després de fer entrevistes als implicats, arribem a la conclusió que la Colla Jove és la que inicia aquest fenomen. A l'any 79, 80 i 81 és l'única que fa aquests fulletons, i a l'any 82 ja tenim les tres colles editant i publicant aquests fulletons amb els versos satírics.
Per tant, entenc que abans del 79, Alba, la publicació dels versos no era res que es plantegés, ni a l'ECU ni a qualsevol altre lloc.
No, i que haguem trobat, vull dir que podem fer una recerca encara molt més exhaustiva i potser surten fons documentals, però jo m'atreveixo a dir que a un nivell públic segurament aquest fenomen no tenia sentit, perquè és que tampoc tenia el context per dir-se, no? I a més, els entrevistats som molt conscients que l'any 79 ho vam fer d'una manera deliberada com a iniciativa, no? Perquè el públic segurament els hi demanava i bé, va ser una iniciativa que clar, que va arrelar amb força, perquè la pròpia màgia dels versos era aquella fugacitat, no? Els fulletons és com una història d'amor-odi que tinc jo amb els fulletons, perquè d'alguna manera ens ha permès historiografiar i és una petjada de la nostra història recent, i és aquesta història de la cuina de Sitges. Ara, per exemple, parlàveu del Club de Mar, que després en parlarem, però el Club de Mar ja apareix als anys 90 als versos, desapareix dels versos i torna l'any 24-25, no? És molt curiós, això després, si voleu, en parlem. Però aleshores aquesta ambivalència amb els fulletons fa que d'alguna manera, vale, ho ha deixat per escrit, tenim una constància, però la fugacitat, la màgia d'aquell vers satíric a sota del balcó de l'alcalde dels anys 70 es va trencar amb els fulletons, perquè aleshores hi ha més enllà del dia 23, no? Hi ha una manera de tornar-los a llegir, o després quan arribeu vosaltres amb els enregistraments sonors els pots tornar a escoltar. Aleshores, clar, trenquem aquella màgia, aquella sàtira que es genera entre el públic, el diable i els que reben, no, les sàtires, que principalment són els polítics, abans de tenir aquests documents.
Amb dues qüestions a partir d'aquí, i una és molt anecdòtica. Hi ha, fins on hagis pogut conèixer a partir de la investigació, molta gent que els conservi tots, els fulletons?
Déu-n'hi-do. Jo pensava que en seria més difícil, principalment, a veure, tenim mal les institucions públiques, no? Tant la Biblioteca Santiago Rusiñol com l'Arxiu tenen les col·leccions, uh-huh. Però déu-n'hi-do la quantitat de tant diables com seguidors d'aquests rapsodes i d'aquestes plumes infernals que han guardat els fulletons, perquè també és un objecte de col·leccionisme. I aquí lliga, no, amb el meu fil conductor del pregó de l'any passat, que hi ha objectes que et transporten i que et rememoren moments, no, que d'alguna manera doncs són especials per tu, i els fulletons. També hi ha una litúrgia al voltant dels fulletons, no? A les 2 del migdia, sí. Hi ha gent que va buscant aquests fulletons, no? Aleshores, bé, jo crec que sí que és un d'aquells elements de festa major que d'alguna manera són fàcils de col·leccionar i de guardar.
Segona.
Que tenen molt de valor, eh?
Segona, i des del punt de vista formal, el que hi ha en els fulletons respon exactament al que va passar en la vida real, o hi ha unes certes llicències per part dels diables mateixos a l'hora d'expressar públicament els versos dels diables respecte al que queda per escrit en els fulletons?
Evidentment que no tot el que hi ha escrit és el que
s'acaba dient,
cantar,
eh?
O al revés, coses que es van cantar o estrofes que es van cantar no estan per escrit. Això sobretot ho trobem més en les primeres cronologies, que d'alguna manera la censura i l'autocensura encara volava, no?, per aquest imaginari col·lectiu de qualsevol expressió pública, però sí que és veritat que cada vegada més, si ens acostem a cronologies més recents i que per tant ja tens l'enregistrament sonor o hi ha vídeos, no?, d'alguna manera
sí.
Els diables ja no se senten amb aquesta obligatat de publicar una cosa per escrit i després dir una altra, perquè total el que realment es va dir ja queda enregistrat, no? Mm-hmm. També és veritat que les respostes del Llucifer, i és un fenomen molt curiós i que a mi em va passar de desapercebut fins que no vaig fer aquesta recerca, és que ben bé fins als anys finals dels 90 la majoria dels fulletons tenen les respostes del Llucifer. Uh-huh. Ara, l'altra és que en directe estigués aquesta estrofa i aquesta resposta del Llucifer. No?
D'acord. En aquests 45 anys hi ha, també des del punt de vista formal, etapes en què els versos són més críptics i etapes en què els versos són més explícits?
Sí, fluctua molt, per això, Vicenç, perquè cada colla també té el seu estil. Dins de cada colla també es veu molt quan hi ha un canvi de persones que tiren endavant el nucli dur a l'hora de decidir i de recitar i, i de generar els versos, no? I aleshores, clar, fluctua molt i les tendències macro són molt difícils de determinar. Ara, sí que hi ha unes màximes, no? Per exemple, les sàtires personalitzades que van en contra d'una persona que no té un càrrec públic,
sí.
Vale? Inclús que no està formant part d'una junta de qualsevol entitat,
uh-huh.
Van a la baixa, és a dir, en els anys 80 potser eren un 20-25%, perquè també hem categoritzat els versos i podem treure conclusions numèriques, no? Aleshores, als anys 80 eren un 20-25% i ara l'última dècada ja només és un 7%. Uh-huh. I aquest 7% no és molt evident. Clar, abans no hi havia tanta legislació al voltant de la privacitat,
sí.
No? Del que és la llibertat d'expressió, els límits entre la sàtira i una declamació irrespectuosa.
Uh-huh.
Per tant, aquest ha anat a la baixa.
Després, ho veus amb una certa lògica, Alba? Que els versos, diguem-ne, responguin més a la condició pública des del punt de vista de càrrecs, d'accions públiques, més que a la condició privada?
Totalment d'acord. Els versos d'un ball parlat en un espai de cultura popular no han de ser una eina o un altaveu per unes qüestions privades, no? Per desavinències o intríngulis entre col·lectius, i per suposat tampoc poden ser atacs a persones que pel que sigui no han obrat bé, però no estan responent a cap càrrec públic, no estan responent a cap entitat, no hi ha un diner públic al darrere.
Uh-huh.
Ara, una altra coordenada és quan una persona forma part d'una junta, forma part, òbviament, de qualsevol ajuntament, no? O inclús la part del funcionariat, dos, Vicenç, podríem debatre un moment. Sí?
Sí, està clar, està clar.
No podríem debatre més, però vaja, estic completament d'acord en que la línia ha de ser aquesta.
Has conegut, i és evident que això no ha estat mai públic, sí que n'hi ha molts que n'han estat coneixedors, però has conegut els poetes.
Sí.
Sí. I jo diria que entre les gràcies de precisament d'aquesta història local dels versos satírics dels diables és que els poetes no hagin sortit mai a la llum, però en canvi hagin quedat també en el coneixement de molts per òbviament, aquestes virtuts que cal tenir per fer un bon vers, i ja no parlem després a l'hora de declamar-lo, no?
Clar, els poetes anònims i anònimes, no?, que també ara comencen a haver-hi més persones, clar, la seva identitat, precisament, la gràcia és aquesta, que són anònims. Ara bé, el run-run, Xesta Majorenc, tothom sap referenciar tothom que participa en el nucli dur, eh?
Sí.
També t'haig de dir que també, d'alguna manera, la part de prestigi dins d'aquest nucli dur també existeix. I ha de ser així, perquè és una feinada aquesta organització que es fa de triar temes, generar unes estrofes, les rimes internes, els recursos retòrics, i després tenir la responsabilitat com a colla de dir no, el firmem tota la colla i endavant, no? Per tant, és una responsabilitat, i també t'haig de dir, Vicenç, que tota aquesta recerca em genera, o el kick-off intern meu personal, és perquè jo a casa meva, bueno, ara he dit el lloc, és a dir, a llocs íntims he vist fer versos.
Està clar.
I era petita, per suposat, no? Però, aleshores, aquesta intríngulis, aquesta sensació d'ostres, estem fent algú irreverent, però que és necessari, d'alguna manera fa que hagin de ser anònims, però també se'ls ha d'encomanar i se'ls ha de felicitar la feina que fan.
I és evident que hem parlat de poetes, però a vegades, com l'Alba ara d'alguna manera definia, els versos han estat fets a dues mans, a quatre, a sis, sí. Conjuntament, no? I has apuntat fa un moment que no sé si els versos han estat majoritàriament propis d'un món d'homes, i ara les dones hi comencen a intervenir.
Sí, per suposat. M'atreveixo a dir que dels 45 anys o dels 1.500 versos, no sé, un 90% tenen una visió molt sexista i molt de gènere, però també perquè en aquell moment el context, no, el que es creia que era irreverent, el que es creia que era satíric, tenia un llenguatge molt masclista, no, i molt també és una evidència que la incorporació de la dona en el món del foc, a les colles de foc, cada vegada ja està més normalitzada, no, per sort, i això fa que s'equilibrin els pesos. I també el macro, no, el llenguatge sexista, ara també costa, no, ens grinyola moltíssim.
La història palesada en els versos respecte a la història real. Quan el llibre es refereix a la història local en els versos satírics dels diables, veritablement es pot enfilar una història de Sitges en allò fonamental, en allò bàsic, en aquests 45 anys a través dels versos?
És la contrahistòria, Vicenç, no és la història oficial, és la història oficiosa.
La que ha de ser.
Clar, i és la història molt local, també. O sigui, els vaig parlat, no? El vaig parlat de qualsevol ball de cultura popular, té aquest localisme, perquè si no tampoc apel·laria als que la fem, li donem sentit, que són els que estan recitant i el públic, no? Si aquestes dues persones no comparteixen el mateix codi, no s'entén. Aleshores, qualsevol ball parlat, i en el nostre cas els versos dels diables i del drac, tenen un codi molt local, però també és universal, no? Aleshores, aquesta intrahistòria, aquesta història no oficial i la cuina dels últims 50 anys de Sitges, ostres, ha donat per molt, perquè a més estem parlant d'uns 50 anys amb molta transformació social, amb un paisatge humà que ha canviat, amb un paisatge evident, urbanístic, no? I això ha donat, bueno, per molts versos.
Més enllà de tot això, com està estructurat el llibre, Alba? Què s'hi podrà trobar? Reproduccions de versos, altres elements? Com?
La part metodològica, la veritat que és bastant important en aquest cas, en el sentit que ja forma part de la pròpia novetat, no? És a dir, tenim una introducció que engloba el que és el ball de diables, el que són el bestiari, el nostre ball de diables, el nostre drac, el que és el ball parlat, també intentant resumir molt breument el que és el ball parlat tradicional nostre, no?, connectat amb el Gran Penedès. I després hi entrem amb un capítol que és el que explica aquesta variació, aquesta transformació dels versos tradicionals més avasats a la lluita entre el bé i el mal i els deu manaments, com això a poc a poc va anar transformant-se per ser versos satírics de crítica social i de denúncia de les nostres injustícies, no? Aleshores, aquest moment és al final dels anys 70, també en un moment on es comencen a estabilitzar les colles amb les quals representen el Ball de Diables durant Sant Bartomeu, no? I després amb la recuperació de Santa Tecla, i ja als 80 doncs es consolida amb l'entrada de la colla jove. Això és la part més introductòria.
Sí. Perquè,
si no explicava això, Vicenç, no tenia sentit que expliqués.
És evident.
Perquè hi ha en algun moment que també explico les diferències entre les colles, aleshores s'havia d'explicar, no?
Uh-huh.
I després ja el gruix principal d'aquest treball són unes fitxes anuals des del 79 fins al 2025, a les quals hi ha una taula temàtica on identifiquem el títol i la temàtica més o menys del que va cada vers, perquè
sí.
En versos que encara a dia d'avui i he preguntat a molts rapsodes, no, són indesxifrables.
És a dir, entenc, Calva, que aquests 1.500 versos sí. Consten en aquest llibre?
Correcte, el que passa que ho fem a través de QR,
sí.
És a dir, cada fitxa anual només hi ha el títol, el tema i el bloc.
D'acord.
I després un parell de seleccionats,
sí.
Perquè així la lectura sigui més
està
amena.
Està clar, està clar.
Però després hi ha dos QRs en el millor dels casos de la majoria dels anys. Un QR se'n va a la pàgina web de l'Ajuntament, on hi haurà tots els JPGs dels tríptics digitalitzats,
sí.
Del vers al drac.
D'acord.
I després un altre QR en els millors dels casos, on tenim un enregistrament sonor del vostre arxiu sonor de Ràdio Maricel o alguns vídeos de col·leccions particulars.
Ah, perquè no ho he dit encara, no ho hem dit, però forma part del títol, eh? Versos del Ball de Diables i del Drac.
Sí, sí, és una unicitat que no ha de passar desapercebuda. Que nosaltres sapiguem, i hem fet recerca, dels dracs històrics, és l'únic que agafa micròfon.
Vaja.
Té un sentit, no? Té una trajectòria
sí, sí, sí.
A mitjans del segle XX, un vers d'un dels caps de colla, que era en Quim Palma, que es posava sota el drac, i en el moment de llevant de taula, doncs recitava aquest vers, segurament a moda i a imatge del que veia dels col·legues mm-hmm. infernals. Amb
Estem parlant del vers tradicional, eh? Va arribar per sí. Mar, tal.
Correcte.
D'acord.
Aleshores, després, als anys 80-90, també que va haver-hi, bueno, des dels 70, aquí hi ha la nova fornada de portadors del drac, m'imagino que comencen a barrinar, no? I això després d'entrevistes es confirma, i a l'any 86, amb els germans Cubillos, són els que fan la iniciativa de que el drac, per què no, també pot dir un vers satíric.
D'acord.
Fins al dia d'avui.
O sigui que, de fet, hem viscut ja 40 versos del drac, i l'any que ve farà el 40è aniversari,
doncs mira.
Que el drac diu versos. Déu-n'hi-do.
Ja he fet aquests números, però sí.
Per tant, tot ho podreu trobar, no només amb la relació dels versos, sinó també a través de QR que dirigiran sí. A llocs diversos, que són fonts d'informació
sí.
pel qui vulgui més informació, en definitiva.
Sí, perquè en el fons també el llibre es planteja com una base de dades, no? D'aquesta intrahistòria no oficial. El que dèiem del Club de Mar, no? Que
sí.
Ara estàveu doncs, amb l'actualíssima de què està passant. Doncs en el llibre, al final de tot, hi ha un índex temàtic on hem intentat categoritzar els principals temes que apareixien entre 2 i 3 vegades o fins a 30 vegades.
Déu-n'hi-do.
I els hem posat any i colla. Perquè així, si algú vol consultar un tema concret, no sé,
pugui anar-hi.
Mm-hmm. Correcte. Llavors ja sap que el carrusel apareix el 80, el 85, el 2000, el 2004 i el 2006. I aleshores ja ho té, diguéssim, a disposició.
El tema més recurrent?
Les eleccions municipals,
les eleccions municipals.
Pactes de govern, els regidors, sí, després la brutícia, des de l'any 79, que tenim versos de la brutícia i del mal estat del nostre poble.
És a dir, fa 45
turisme
anys que se'n parla. Està
sí,
clar,
sí,
està clar.
Turisme de mala qualitat des dels anys 80, el caos circulatori. Després també un fenomen molt curiós que també el ressalto és que hi ha entitats que apareixen durant molts anys amb una intensitat i amb una evidència clara de pertinença
sí.
I de cop i volta desapareixen dels versos. Què va passar? Doncs que hi ha entitats que de cop i volta, pel que sigui, per diferents factors i fenòmens que no venen al cas de la recerca, però que expliquen que desapareixen de la preocupació uh-huh. de la comunitat. No? És el cas, per exemple, de Patronat d'Acció Social
sí.
Catòlica. Després també la Unió Esportiva Sitges era molt evident en els versos durant els anys 90 i ara ja quasi no apareix,
uh-huh.
o directament no apareix.
És a dir, aquella Unió Esportiva Sitges d'en Jaume Creixell i de l'ascens
sí.
de categoria i tot això.
Correcte, va, correcte.
Va. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Et presentarà el llibre qui?
En Xachi Gómez.
Vaja.
Sí.
O sigui que un manu, eh?
Sí, 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 de fet... Bueno, ell entén aquest localisme perquè ens coneix molt i molt i molt, però també és capaç d'extrapolar-ho, no?, amb que són preocupacions i tendències de la cultura popular en el nostre país.
Uh-huh.
I després també és una persona que té una ironia i una intel·ligència molt, molt punyent, està molt vinculat també amb el Carnaval de Vilanova, amb tota la intríngulis de, dels sermons. Vull dir que, bueno, creiem el Prado, no? La Junta del Prado i jo vam creure que era una persona molt adient perquè em donés un cop de mà a la presentació.
Està clar que sí. El llibre disponible, suposo, aquesta tarda mateix, eh?
Sí, al Prado mateix, ja, ja el posaré a la venda a la presentació.
Uh-huh. Alba, fins aquesta tarda.
Molt bé, Vicenç, moltes gràcies i agraïda també de l'ajuda que em veu a botorgar i ajudar a l'estiu.
L'Alba s'ha passat molts dies aquest estiu pel plantar de la redacció davant d'una platina de caset i d'un ordinador, i au, i vinga, i a buidar, i a buidar, i a buidar, i a relacionar tot això. No t'espantis, Llucifer, sàtira i història local en els versos satírics del Vall de Diables i del Drac 1979-2025, aquesta tarda a partir de les 7, als Jardins del Prado, fent de Cicerone en Chachi Gómez, a l'Alba Gràcia, que està l'autora d'aquest treball, que és la versió corregida i molt augmentada del Premi Folclore Jofre Vilà de l'any 2019. Alba, gràcies de nou.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau, bon dia.